De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. És l'Espai Vital, vostès ja el coneixen. María López, bon dia.
Hola, bon dia.
El cojito cabreado, Alberto Castro, bon dia.
El cojito cabreado, el cojito cabreado. Escolta, que tinc un xatge, eh?
Oh, per això. Però vostè ja sap que això és un espai d'humor i de,
sí, sí,
de reivindicació.
Sí, sí, no, si és per el hito, que le digas el cojo.
Claro. El cojito cabreado.
Molt bé, els controls tècnics el Jordi Puy i un servidor que els parla, el Xavi Casas, amb 60 minuts que comencen amb 3, 2 o 1.
Estàs escoltant Espai Vital.
Molt bé, la manera de començar l'Espai Vital d'avui és amb l'informatiu de Creu Roja, voluntaris de l'associació, no, perdó, de l'agrupació de la Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, fa l'informatiu d'aquí, de per aquí a la vora, i us explica les notícies de per aquí. Un informatiu que l'escoltem ja.
Això és l'informatiu de Creu Roja.
Salutacions cordials de part dels voluntaris i voluntàries de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet, Montcada, que presentem aquest noticiari de Creu Roja. Les veus que sentireu són les de Conxita, Imma, Joan i Francesc. Sense més preàmbuls, comencem amb el noticiari. Creu Roja llança la teleassistència mòbil.
Creu Roja va engegar el passat mes de maig el programa de teleassistència mòbil com a servei complementari al servei de teleassistència domiciliària, del que ja compten amb més de 20 anys d'experiència. Aquest programa està dirigit a persones grans o altres perfils a qui el servei els hi podrà proporcionar tranquil·litat i seguretat davant de qualsevol incident que es pugui trobar fora del seu domicili. El servei de teleassistència mòbil és un servei d'atenció fora del domicili que ofereix una resposta immediata a les persones beneficiàries en situació d'emergència les 24 hores del dia, 360 dies de l'any, permetent, en cas de necessari, la localització geogràfica a través del sistema GPS a qualsevol lloc de la geografia espanyola. El servei es centrarà inicialment en el col·lectiu de persones grans, tot i que creiem que serà un servei d'interès per a altres perfils com persones que pateixen malalties cròniques, persones amb discapacitats o persones amb malalties mentals.
Creu Roja col·labora a la Marató per la Pobresa.
El passat diumenge 27 de maig va tenir lloc la Marató per la Pobresa, una iniciativa de TV3 i Catalunya Ràdio juntament amb la Fundació La Marató de TV3. Aquesta iniciativa, amb el lema "Que ningú es quedi fora de joc", va néixer com una acció excepcional davant l'evolució de la crisi i com està afectant a la nostra societat. La Marató per la Pobresa va tancar amb una recaptació de més de 4 milions d'euros que aniran destinats a ajudar els que ajuden a projectes presentats per entitats del tercer sector social com la nostra, principalment centrats en l'habitatge, la inserció sociolaboral, l'assistència i la infància. La nostra assemblea de Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet i Montcada i va estar present amb dos voluntaris rebent les trucades de totes aquelles persones interessades a col·laborar. A més, a Montcada de Reixac, l'Ajuntament ens va cedir un espai i una guardiola per recaptar diners i tant dissabte com diumenge al matí es va dur a terme una activitat per a infants amb malabars i tallers de creació de samarretes a la plaça de l'Església. Hi van participar 5 voluntaris i es van apropar fins a 150 nens.
Creu Roja fa una crida per assistir a 300.000 persones en situació d'extrema vulnerabilitat.
El president de Creu Roja Espanyola, amb motiu del Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, que es va celebrar el 8 de maig, va voler llançar una crida a la societat per poder ajudar de manera immediata a 300.000 persones que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat. A l'any 2011 hem atès a 8 milions de persones en l'àmbit internacional i a 4 milions a través dels nostres programes nacionals. D'ells, més de 2 milions van ser atesos des dels nostres programes d'intervenció social. No és suficient. Tots vostès saben que estem vivint una situació d'emergència social i per això llancem aquest crit d'ajuda, per sol·licitar la col·laboració de tots els sectors socials amb la finalitat de reduir la vulnerabilitat de les persones més castigades per la crisi, va dir Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, president de Creu Roja Espanyola. Un any més, Creu Roja Espanyola ha escollit per aquesta edició el lema «Cada cop més a prop de les persones», missatge que reforça la idea de proximitat de Creu Roja cap a les persones més vulnerables i les seves necessitats. Creu Roja ajuda el món a milions de persones gràcies a la tasca de milions de voluntaris a 187 països.
Sorteig de l'or de Creu Roja.
Us recordem que ja podeu comprar butlletes del sorteig de l'or que se celebrarà el proper 19 de juliol. Per només 5 euros podeu guanyar fins a 3 milions d'euros, que compta el primer premi. El segon premi és d'un 1.500.000 euros i el tercer de 750.000 euros. A més, hi ha 129 premis de 3.000 euros, 1.500 euros i 600 euros i 1.170 premis de 600 euros. Per tots els nombres que les seves últimes 4 xifres siguin iguals a les del primer premi. Podeu adquirir les butlletes als canals provincials habituals com són les cadenes de supermercats Sorli, Discau i Consum, el Col·legi Oficial d'Agents Comercials Industrials, REAU, el Periòdico de Catalunya, que realitzarà la venda de butlletes des dels quioscs repartits per tota Catalunya, o els llocs de venda de la ONCE, que es distribuirà a nivell nacional, així com a la mateixa Assemblea Comarcal de Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet, Montcada. Us desitgem molta sort en aquesta campanya, ja que ens permet fer i o continuar amb projectes socials per arribar a totes aquelles persones que més ho necessiten.
Creu Roja impulsa les unitats mòbils d'emergència social per donar suport als més vulnerables.
Cafè, menjar, roba d'abric, materials d'higiene, atenció sanitària i escoltar. Escoltar molt. Aquestes són les pautes que segueixen els integrants de les unitats mòbils d'emergència social, UMES, de Creu Roja a la seva tasca d'assistència a les persones que viuen al carrer. Un nombre de persones que creix en els darrers anys. Les UMES estan constituïdes per un equip indisciplinari de treballadors socials, tècnics assistencials, grups de voluntaris capacitats específicament per a aquesta activitat i conductors. La seva funció és oferir a les persones sense sostre un servei de proximitat que garanteixi una resposta ràpida, in situ, davant situacions d'emergència social, actuant com a pont entre el carrer i la xarxa de centres d'atenció, declara Fernando Cuevas, responsable de programes contra la pobresa i exclusió social de Creu Roja. Actualment, Creu Roja compta amb aquest dispositiu a una vintena de províncies espanyoles, però el repte és fer-ho extensible a totes les regions amb necessitats.
Més de 250.000 persones han participat en el Pla d'Ocupació de Creu Roja, unes 64.000 l'últim any.
Conscient de la importància de la feina en tots els àmbits de la vida de les persones, Creu Roja Espanyola va posar en marxa l'any 2000 el Pla d'Ocupació, orientat a promoure la inserció laboral de les persones amb més dificultats per aconseguir la seva inclusió social. El Pla d'Ocupació treballa perquè les persones que hi participen en les seves diferents iniciatives millorin, per exemple, mitjançant l'orientació i formació, les seves oportunitats d'accedir a una feina. Durant aquests 11 anys, més de 250.000 persones amb dificultats d'integració laboral per gènere, origen o edat han participat en el Pla d'Ocupació i d'elles, 143.000 han estat dones. Tanmateix, s'ha comptat amb la col·laboració d'unes 30.000 empreses. Només l'any 2011 es va treballar directament amb unes 64.000 persones en aquest programa i es va aconseguir que 8.754 accedissin al mercat laboral.
Creu Roja reforça la seva resposta davant l'emergència social que viu el país.
L'any 2011, Creu Roja va atendre a més de 2 milions de persones en els seus programes socials, el que suposa un increment proper al 20% sobre la població atesa l'any anterior. D'aquestes persones, més de 1.100.000 van ser beneficiàries de mesures específiques relacionades amb l'impacte de la crisi. Una gran majoria d'aquests usuaris, més dels 900.000, van rebre aliments. Aquestes xifres demostren una nova realitat econòmica. En els darrers anys, l'impacte de la crisi socioeconòmica ha fet que moltes persones que fins fa poc es trobaven en contextos socioeconòmics segurs hagin entrat a formar part dels col·lectius atesos per l'organització humanitària. Aquest context és, tanmateix, responsable d'un agreujament important de la situació de les persones que ja participaven en els programes d'intervenció social de Creu Roja Espanyola. El coneixement de la desocupació i la desigualtat social, així com els índexs de desprotecció, generen una profunda preocupació a la institució, que destaca el creixement de la precarietat en importants capes de la població i els riscos de fractura social que això comporta. A més de reforçar els programes més habituals d'atenció social i de lluita contra la desocupació i la discriminació en el mercat laboral, des de 2008 s'està desenvolupant un esforç cada cop més gran a l'atenció d'emergències socials, mitjançant respostes bàsiques com el repartiment d'aliments, roba, alimentació infantil, material escolar o ajudes econòmiques de caràcter puntual. Es tracta d'ajudes de primera necessitat en àmbits en els que la població està retallant gastos per poder arribar a final de mes. Les situacions de privació material, nutrició inadequada, pobresa energètica, incapacitat per de fer front a despeses imprevistes, etc., afecten a una important part de la població que tenem.
Creu Roja participa a la campanya Somos Unidos para Cambiar el Mundo.
Creu Roja participa a la campanya Somos Unidos para Cambiar el Mundo, una iniciativa per fomentar la solidaritat a Espanya. Aquesta campanya, de la que Creu Roja hi forma part, compta amb la col·laboració de 25 de les ONGs més representatives per comunicar la realitat del sector. Té com a objectiu contribuir a la creació d'una cultura de la participació social i potenciar el sentiment humà d'ajudar els altres, donant valor al ser soci d'una organització. És per això pel que volem compartir en tota la societat aquesta experiència. El punt final serà un dia D, on es realitzarà una acció social amb l'objectiu d'agrair el seu suport a tots els nostres socis i persones que col·laboren amb les ONG. Aquest dia té la vocació de perdurar el temps i volem que sigui la data de referència com Dia de la Solidaritat, el qual es celebrarà el 8 de juny. Aquí dia farem un gest que permeti a la societat mostrar l'orgull de ser solidari i donar visibilitat als que ja som, i que cridi l'atenció del no donant. Com? El que volem és donar la volta a les coses i, per tant, aquest dia portarem una peça de roba del revés. A la web www.somosasi.org s'explica més detalladament la campanya.
8 de maig, Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.
Acabat el repàs de l'actualitat de la Creu Roja, us volem recordar que el passat 8 de maig es va celebrar el Dia Mundial de la Creu Roja i ens agradaria fer-vos 5 cèntims del naixement de la Creu Roja i el perquè d'aquest dia. Així, el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna va ser instituït el 1948 i des d'aquell any totes les societats nacionals de la Creu Roja Internacional ho celebren cada any amb diferents actes. El dia canviaria diverses vegades de denominació, fins que el 1953 es va implantar el nom actual de Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella. Per què es va escollir precisament aquest dia? Per una raó ben simple, per recordar i commemorar el fet de que el 8 de maig de 1928 va néixer a Ginebra, Suïssa, Henri Dunant, fundador del primer comitè internacional de la Creu Roja. Va morir a l'edat de 82 anys, a Heiden, un diumenge 30 d'octubre de 1910. El 1901, 9 anys abans de la seva mort, Henri Dunant i Frédéric Passy, un pacifista francès, van compartir el Premi Nobel de la Pau, que es va otorgar per primera vegada.
Retrocedim amb el temps fins a l'any de 1859. Pels voltants de Solferino, una vila italiana, s'enfronta l'exèrcit austríac contra les tropes franco-sardes de Napoleó III. El conflicte deixa un saldo de 9.800 morts i 20.000 ferits. El servei de sanitat militar són insuficients per atendre tots els ferits. Només 6 metges atenen prop de 9.000 ferits a Castiglione de l'Estivere, la vila propera al camp de batalla, on arriba el 24 de juny el suís Henri Dunant. El motiu del seu viatge era obtenir concessions de Napoleó III per als seus negocis, però davant de la cruesa de la situació oblida els seus objectius per socórrer els ferits. Els vilatans es resisteixen a ajudar els ferits per temor a ser acusats de col·laboracionisme per una o altre bàndol. Per això, sota el lema «Sono tutti fratelli», tots som germans, donant promoció que s'atengui tots els soldats ferits de qualsevol nacionalitat sense discriminació, com recollirien posteriorment els principis fonamentals de la Creu Roja. Preocupat per alleujar el patiment dels militars ferits, Dunant escriu en tornar a Ginebra Record de Solferino, on proposa una solució crucial per a l'origen de la Creu Roja. No es podria, durant un període de pau i tranquil·litat, fundar societats de socors amb la finalitat de prestar o fer que es presti en temps de guerra assistència als ferits mitjançant voluntariat dedicat, abnegat i ben qualificat? Poc després, donant impulsa a la institució del Comitè Internacional Permanent de Socors als Militars Ferits en Temps de Guerra, del qual també formen part l'advocat suís Gustave Mounier, el general Dufour, els metges Maunoir i Appia, el Comitè dels Cinc convoca una conferència internacional a Ginebra el 1863, on participen 14 governs estatals, entre l'espanyol i d'altres actors internacionals. La conferència acaba aprovant el document que constitueix l'alta fundacional del moviment internacional de la Creu Roja. La Creu Roja ha nascut. Una institució d'àmbit pràcticament universal que, en l'actualitat, és present a 187 països del món i que es regeix en tot moment pels 7 principis fonamentals del moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. La Creu Roja espanyola es va fundar poc després d'aquesta fundació, que va ser el 6, la Creu Roja Espanyola va ser el 6 de juliol de 1864. I la de Cerdanyola es va crear el 1921.
Comitè Internacional de la Creu Roja. Organització imparcial, neutral i independent, el Comitè Internacional de la Creu Roja té la tasca exclusivament humanitària de protegir la vida i la dignitat de les víctimes de la guerra i de la violència interna i de donar-los assistència. Dirigeix i coordina les activitats internacionals d'ajuda del moviment en situacions de conflicte. Procura també prevenir el patiment, promovent i enfortint el dret humanitari i els principis humanitaris universals. Creat el 1863, el Comitè Internacional de la Creu Roja va donar lloc al naixement del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella. Federació Internacional. La tasca de la federació consisteix en inspirar, facilitar i promoure les activitats humanitàries que desenvolupen les societats nacionals per millorar la situació de les persones més vulnerables en base als principis del moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella. Fundada el 1919, la federació dirigeix i coordina l'assistència internacional del moviment a les víctimes de desastres naturals i tecnològics, als refugiats i als afectats per emergències sanitàries. Actua també com a representant oficial de les seves societats, membres en l'entorn internacional. Promou la cooperació entre les societats nacionals i contribueix a enfortir la seva capacitat per dur a terme programes eficaços de preparació per desastres, salut i assistència social. Societats de Creu Roja i Mitja Lluna Vermella. Les societats nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella encarnen la tasca i els principis del moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Vermella en 186 països. Les societats nacionals actuen com a auxiliars dels poders públics dels seus propis països en el camp humanitari i ofereixen una sèrie de serveis, entre els que estan l'ajuda en casos de desastre i els programes sanitaris i socials. En temps de guerra, les societats nacionals ajuden a la població civil afectada i donen el seu apoyo als serveis mèdics de l'exèrcit quan la situació ho requereix. Per formar part d'aquest moviment, totes les societats nacionals han de ser reconegudes pel Comitè Internacional de Creu Roja, sobre la base de les condicions de reconeixement establertes. Posteriorment, poden fer-se membres de la Federació, organisme coordinador de les societats nacionals. Tots els components del moviment es regeixen pels mateixos 7 principis fonamentals: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat.
I com de costum, abans d'acabar, volem agrair l'atenció dels oients esperant que el programa hagi estat del seu interès. Els esperem en properes edicions. Segon, el nostre agraïment a tots els socis i sòcies i a tots els voluntaris i voluntàries. La seva col·laboració. Sense les aportacions econòmiques d'uns i el temps que hi dediquen els altres, fora impossible fer les activitats que desenvolupem actualment dirigides a alleugerir i, sempre que sigui possible, evitar el patiment de les persones més desafavorides de Cerdanyola, Ripollet o Montcada. Tercer, no obstant això, la crisi ha aguditzat la pobresa i hi ha moltes més persones en risc d'exclusió social, per la qual cosa manquen recursos humans i materials per poder atendre més gent necessitada, d'aquí o de fora, sense discriminació de cap tipus. Feu-vos soci, i si teniu una mica de temps, feu-vos voluntaris. Tots plegats podrem fer més accions en favor de les persones més vulnerables. Si dins de les nostres possibilitats us podem ajudar, no ho dubteu. Dirigiu-vos a Creu Roja. Per a més informació, podeu contactar amb l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Avinguda de la Creu Roja, 2529, 082 90, Cerdanyola del Vallès, telèfon 93 691 61 61. Repeteixo, 93 691 61 61. O també podeu contactar per correu electrònic a l'adreça següent: informacio.cerdanyola@creuroja.org. Repeteixo, informacio.cerdanyola@creuroja.org. Sereu atesos personalment per telèfon o per correu electrònic de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19. Només ens resta donar-vos les gràcies per la vostra atenció i desitjar-vos, com a mínim, que malgrat la crisi que tots patim d'alguna manera, pugueu passar un bon estiu sense que us falti res de tot allò a què teniu dret com a persones.
Això és Espai Vital.
Des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. A tots ells, benvinguts a l'Espai Vital, a la localització on us trobeu i la demarcació que ocupeu de la vostra població. A tots, molt bon dia. Molt bé, ara és el moment d'escoltar l'Espai Salut, un Espai Salut que avui tracta de microorganismes. És el segon capítol que passem d'ells. Escoltem-lo.
Salut.
Quan els microorganismes es posen en un aliment i s'hi multipliquen és quan poden produir toxiinfeccions alimentàries. Per tal de prevenir-les, hem de conèixer la manera de viure i de multiplicar-se dels microorganismes amb la finalitat d'evitar aquestes situacions que els hi són favorables.
Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
I hem dedicat un espai a aquests factors que afecten a la multiplicació dels microorganismes, però continuem. Saludem a l'Alba Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Com anem, Alba?
Hola, què tal?
Bé, ens vam quedar parlant dels factors, diferents factors que afecten a la seva multiplicació, la dels microorganismes. Parlàvem del temps, els nutrients, la humitat, l'oxigen. Ens vam quedar en el pH, que és un tema que enllaça també amb un que vam fer fa uns quants dies en aquest mateix espai, el de la maionesa, no?
Sí. El pH és un paràmetre que mesura l'acidesa dels aliments. I els microorganismes ho tindran més difícil per multiplicar-se en aliments àcids i, per tant, aliments que tenen un pH més baix. Per això la indústria utilitza additius com els acidulants, per exemple, que tenen la funció d'acidificar els aliments i així conservar-los millor. O, com deies tu, Juanjo, afegint unes gotes de llimona a la maionesa és molt recomanable perquè fem que sigui molt més segura enfront de la salmonella, per exemple, perquè sí, dificulta... No és que l'àcid destrueixi els microorganismes, però sí que els dificulta el seu creixement.
O sigui que per això unes gotetes de llimona és interessant a la maionesa, eh? A part del gust que li pugui donar, no? Però també perquè per posar una barrera a la multiplicació dels microorganismes, eh?
Sí, és una mesura més a prendre que sí, pot ser molt interessant, sí.
Llimona o vinagre és el mateix?
Bé, el vinagre també és un àcid. Uh-huh. Sí, en aquest cas també compliria la funció d'acidificar.
I la sal i el sucre, Alba, quin paper juguen?
La sal i el sucre jugarien un paper molt similar al del pH. Tant la sal com el sucre dificulten el creixement dels microorganismes. Per això hi ha les conserves en sal, com les salaons o les salmorres, no? Com, per exemple, les anxoves en sal, ara se m'ocorren.
Sí.
O en el cas del sucre, per exemple, les melmelades, que és fruita amb sucre, no? És una forma de conservar millor. Per tant, aliments que tinguin més presència, un contingut alt de sal o un contingut alt en sucre, es conservaran millor perquè els microorganismes ho tindran més complicat per multiplicar-s'hi.
I per últim, la temperatura, de la que ja n'hem parlat anteriorment. Per tant, per resumir i posar un exemple comprensible per tothom, si hem de fer un pícnic, endur-se la truita, la carmanyola o l'entrepà de truita no serien les millors opcions, no, Alba?
Doncs potser no, perquè les truites porten un dels ingredients més vulnerables, l'ou.
Torna a sortir l'ou, eh?
Clar, conté tots els factors que hem comentat en aquests dos espais, no? L'ou és ric en nutrients, té un contingut d'aigua elevat, al batre l'ou permetem l'entrada d'oxigen. Si a més afegim manipulacions incorrectes, com per exemple deixar l'ou batut al marbre de la cuina una bona estona abans de coure-la, o fins i tot que quan cuinem la truita no la cuinem suficientment per dintre i queda una miqueta crua, llavors estem incrementant el risc. I per últim, si a sobre la truita no la consumim al moment, sinó que ens la portem fora de casa sense mantenir-la en fred, doncs llavors, clar, encara estem donant més temps a que els microorganismes es multipliquin.
Que ningú es pensi que fem una campanya contra els ous, eh? No,
no
es tracta d'això, eh? Sinó de...
tenir cura i entre les mesures perquè tenir en compte de que és vulnerable. Però bé, prenent totes les mesures que hem comentat no hi hauria d'haver cap problema.
Sí, només és un d'aquells aliments delicats, per dir-ho d'alguna manera, però, vaja, amb una bona pràctica en la conservació i en l'elaboració, com deia l'Alba, no hi ha d'haver-hi cap problema. Tinguem en compte totes aquestes recomanacions per frenar els factors que afecten a la multiplicació dels microorganismes en els aliments. Recomanacions que ens ha fet arribar l'Alba Llorenç, tècnica de la Unitat de Seguretat Alimentària del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins aviat, Alba.
Gràcies a vosaltres.
Això és Espai Vital.
I ara donem pas al Cojito Cabreao, que no li agrada que li diguin Cojito, al Cojo Cabreao, perquè ens expliqui la seva experiència amb el Corpus.
Ai, Déu meu senyor, la meva experiència va ser força curta. Després diuen, per què no creiem en Déu, ni en la Verge, ni en Sant Beneït? És que és normal. Les festes religioses ens exclouen els que tenim una discapacitat. Ho vull explicar. A veure, el Corpus, xulo. Molt xulo, tothom allí fotent-li flors al terra i fent imatges i que xulo, i tothom allí fent fotos i tal, i pasqual. Però clar, on es fa el Corpus normalment de les viles? On?
El casc antic, no?
El casc antic. I com es... Els casc antic... Les voreres del casc antic són molt petites, molt estretetes. Clar, si jo vull anar del carrer A al carrer B, he de passar per una vorereta que té 30 centímetres d'amplada. Perquè si no, fots el dibuix aquest, la cenefa aquesta que li posen, i clar, tothom crida sants, que encara no ha passat el sant, que encara no ha passat el sant. Bueno, ja sé que no ha passat el sant, però jo veig prou que ho hauré de passar. I clar, has d'anar amb una roda fent equilibri, i clar, això és molt complicat, perquè tenen les iaies i els nens fent fotos. Cuidado no caigui, mare, cuidado no caigui. I jo, senyora, parti, que vaig amb una roda. És molt fotut.
Però que no porta una bocina, va fer mic, mic.
Clar, però tu... A veure, guapa. Tu... I fes una altra cosa ja per acabar. Ja, és que l'altre dia em vaig escandalitzar, però que no t'ho pots ni ben imaginar. Ara resulta que sortirem de la crisi gràcies a la Verge del Rocío. Home, tu, ja va bé que ens encomanem els sants, però és allò que deia la meva àvia, fiate de la Virgen i no corres, malparit. Ospa, tu, ja tenim una... Escolta, jo vull fer una protesta solemne i oficial a totes les religions que es fan i es desfan, dient, orpa, si feu el Corpus aquest, coi, deixeu un pas per les cadires de rodes. Oh, si no... Perquè, una altra cosa, Setmana Santa.
Bueno, cadires de rodes, perdoni, i els carritos, que hi ha molta gent que porta els bebès.
Els carritos, mira, clar, els carritos. Oh, ha arribat els carritos. Allò sí que és important. Els carritos, fem-ho pels carritos. El cojo que li donin, però els carritos. Oh, va, els carritos. Estic dels carritos fins als rasos, ja.
Clar, perquè si se troba amb un carrito...
Això com va?
Vostè que se posa amb una roda i fa...
No. Si vaig i em creu amb un carrito, dic, senyora o senyor, porti vostè el nen a Collet, que és el que sabeu tota la vida. Aquesta xurrada del carrito. A més, els carritos que hi ha, és que semblen cotxe de Fórmula 1, ospa. Tenen de tot, airbag, ABS, radiocassete, MP3... No pot ser això. I per últim, la meva il·lusió de jove era portar un passo de Setmana Santa.
Què dius, ara?
Però ningú em va voler. Perquè jo em posava sota el passo i no arribava. Clar, jo no em cansava mai. Els altres esbufegant com a bojos. I ara, doncs, de què crideu? Si això no pesa gens ni mica. I diuen, clar, collons, perquè tu estàs mig metro que mai. No pot ser.
Molt bé, deixem aquí ja prou les reivindicacions del Cojo Cabreado amb la Setmana Santa, els passos de Corpus. Sisplau, feu-li un pas a l'Alberto, que ja està emprenyadíssim amb tot això.
Els carritos
els deixen a casa aquest dia, eh? Molt bé, canviem de terç i ens n'anem ràpidament a fer la roda informativa. Ràpidament, Alberto, agafa la cadira, que tu d'això de ràpidament en saps molt.
Això és Espai Vital.
I la roda informativa, que la comencem amb Cerdanyola. Allà es troba el nostre company, el Xavi Poza.
Hola, amics de l'Espai Vital. L'associació Mami Mamo va celebrar el passat dissabte la seva primera jornada sobre alimentació infantil a Cerdanyola. Ho va fer amb la participació de Julio Basulto, dietista nutricionista especialitzat en embaràs, lactància i infància. Sara Sendang, assessora de lactància i secretària de l'associació, destaca que la iniciativa d'organitzar una jornada dedicada a l'alimentació infantil va sorgir de la mateixa associació Mami Mamo en veure que era un tema que preocupava molts pares i mares. La secretària de l'entitat destaca la gran predisposició que va tenir el ponent, Julio Basulto, quan el van convidar a participar en aquesta iniciativa. Basulto és el responsable d'investigació i assessoria científica del grup de revisió, estudi i posicionament de l'Associació Espanyola de Dietes dietistes nutricionistes. A més, és editor de la revista espanyola de nutrició humana i dietètica. Sara Sendan comenta que entre els dubtes més freqüents sobre l'alimentació complementària, els pares es mostren molt angoixats amb el tema de les quantitats. L'associació Mami Mamo d'altra banda continua creixent i Sendan confirma que s'obriran altres grups a diferents ciutats del nostre voltant. Segons explica, aquests grups de suport són molt importants perquè posar en comú els dubtes o les experiències amb altres persones és fantàstic. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins la setmana vinent.
Molt bé, gràcies Xavi Poza per aquesta crònica. I de Cerdanyola...
Anem corrents cap a Ripollet amb la Rem Herrera.
Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us parlem dels escolars de Ripollet, ja que en el marc de la Guia d'Activitats Educatives de la Regidoria d'Educació, un bon nombre d'alumnes de diverses escoles de la població han realitzat durant el curs l'activitat titulada Iniciació als primers auxilis i visita temàtica al Museu de la Creu Roja i l'Ambulància. Es tracta d'una activitat oferta realitzada gratuïtament per la Creu Roja que pretén despertar l'interès per la pròpia seguretat i la dels altres a banda d'identificar situacions d'urgència vital. L'alumnat també ha visitat el nou Museu de la Creu Roja, mostres de la seva història i també ha pogut veure una ambulància de darrera generació. En aquesta activitat han participat alumnes dels centres educatius Sant Gabriel, Gassó, Clavé, Ginestes, Cursell i els alumnes de l'Oficina de Català. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Reme. I ara, Xavi?
Doncs cap a Barberà. Allà ens espera, com sempre, la Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. Per commemorar el 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, l'Associació per la Igualtat Dones.com de Barberà del Vallès va dur a terme un taller de cuina amb tastet per conèixer els beneficis dels productes integrals a l'alimentació. El taller va anar a càrrec de l'especialista en macrobiòtica Mònica Moreno. El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones sorgeix a partir d'una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va tenir lloc l'any 1987 a Costa Rica. La Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar el 28 de maig com una data per la mobilització i la reivindicació i on la salut de les dones fos la protagonista. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González. I ara cap on anem, Maria?
Anem cap a Montcada Ràdio amb la Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. L'Agència de Salut Pública de la Generalitat ha triat les poblacions de Montcada i Reixac i Pineda de Mar per fer-hi una prova pilot que consisteix a que el personal de l'atenció primària vinculi alguns pacients a la comunitat a través del que es denomina prescripció social. Es tracta d'un mecanisme que pretén que persones amb depressió, malalties mentals o un risc d'aïllament, entre d'altres situacions, participin en activitats que ofereixen les entitats com a fórmula alternativa a la medicació. En aquests moments, la Generalitat està recollint la informació de les associacions del municipi interessades a col·laborar-hi. Les regidories de Salut Pública i Consum i de Participació Ciutadana també donen suport a la campanya, enviant a les entitats del municipi un qüestionari per tal que l'omplin i diguin si volen formar part del projecte. Amb les dades obtingudes s'elaborarà un catàleg d'associacions que es posarà a disposició dels centres d'atenció primària de la plaça Lluís Companys i de les Indianes per tal que el personal conegui a fons les possibilitats socials del municipi i faci les recomanacions als pacients. En altres països on s'ha implementat programes similars, els resultats han estat positius, ja que els usuaris obtenen beneficis socials, emocionals i cognitius, segons han explicat els promotors de la campanya. Això és tot. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Sílvia. I de la Sílvia Díaz de Montcada anem, Xavi...
Cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba la Marta Hiraldo.
Salutacions des de Santa Perpètua. La regidoria de comunicació organitza la presentació del documental titulat Capacitats, signat per la vallesana Beama Dolòriga i la perpetuenca Bàrbara Arco el 17 de juny a Can Bernades a partir de 7:45 de la tarda. El documental explica en 50 minuts la història de tres joves amb discapacitat que viuen a la llar residència al bosc de Mollet del Vallès. La vida als pisos, l'esperit de superació i la fita d'esdevenir independents són l'eix conductor d'aquesta òpera prima de Borboleta Produccions. El documental es va presentar a Mollet del Vallès el 2 de juny davant de més de 300 persones. Era la primera vegada que els protagonistes i les seves famílies veien el resultat final i els van emocionar. El proper 17 de juny, Capacitats es podrà veure a Santa Perpètua, a Can Bernades, a partir de 7:45 de la tarda. Això és tot des de Santa Perpètua.
Molt bé, gràcies Marta Hiraldo. I ara cap on anem, Maria?
Anem cap a Sabadell.
Molt bé.
Amb la Karen Madrid, com sempre. Gràcies, Karen.
Salutacions des de Sabadell. Si la setmana passada us parlàvem d'un estudi espanyol sobre la relació entre les apnees del son i el càncer, en el que participava el taulí, avui us parlem d'un altre estudi que ha liderat precisament l'Hospital de Sabadell. En aquest cas es tracta d'un estudi per comprovar l'eficàcia del medicament que es feia servir fins ara per tractar les sepsis greus, és a dir, una infecció generalitzada que pot provocar la mort. S'ha fet en 208 hospitals del món, amb més de 2.700 pacients. D'aquests, una quarantena eren tractats a l'Hospital de Sabadell. Finalment s'ha determinat que el tractament no és eficaç, per la qual cosa s'ha aturat la seva fabricació. No obstant això, sí que s'ha reduït la mortalitat en afectats per sepsis en un 15% gràcies a un protocol de mesures preventives i de detecció precoç impulsades pel mateix taulí. Paral·lelament, l'Hospital de Sabadell té en marxa dos estudis més sobre possibles tractaments per les sepsis. Els resultats no se sabran, però, fins l'any que ve. És tot des de Sabadell.
Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa evitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
A més de la cura de la seva àvia, la Yamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar? Tu esculls. Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Uneix-te a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa-te'n.
A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viu amb nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no havia vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els seus pares passen un mal moment, però se'l veu content.
Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
I un programa que té un blog i té un correu electrònic on vostès ens poden enviar qualsevol queixa, suggeriment. Quin correu és, Maria?
No, el correu, Xavi, el dius tu. Jo dic el blog, que m'agrada més.
Molt bé. Doncs radioespaivital@telefonica.net. Aquí podeu enviar-nos, ja ho he dit, qualsevol queixa, suggeriment. Per exemple, de cançons, perquè l'última cançó sempre la demana o el convidat o vostès que estan escoltant-nos des de casa.
I si voleu descarregar-vos el programa perquè no l'heu pogut escoltar, que sabem que ens escolteu moltíssimes persones, però cada dia més la gent va molt liada amb el temps, podeu escoltar-lo via ràpida. Cliqueu Espai Vital al Google, al buscador, i si no, podeu posar radio-espai-vital.blogspot.com. Allà podeu veure la foto del convidat o convidada, un breu resum, i posa descarregar programa.
Molt bé.
Cliqueu directament.
Molt bé. Doncs ara sí. Ara el que toca és escoltar la cuina adaptada de Conxita Naudi. Avui salsa a la no sé què i per no sé qui.
Gustosa. Salsa gustosa del pare Àngel.
Hola, amics d'Espai Vital. Avui us porto una recepta molt gustosa, que es diu salsa gustosa del germà Àngel. Aquesta recepta és conventual de Ligúria, Itàlia, i els ingredients són per 6 o 8 persones. Mireu, necessitarem 2 ous, un ou dur, suc d'una llimona, fulles d'alfàbrega, un gra d'all, 4 ametlles, 100 grams de tonyina, un quart d'oli, una mica de pa mullat de vinagre, sal, una guindilla molda i una culleradeta de conyac. Mireu, la preparació, primer de tot farem una maionesa amb els dos rovells d'ou, el quart de litre d'oli, el suc de llimona, una miqueta de sal i una miqueta de la guindilla. I un cop feta, la deixem a part. Aleshores agafarem un bol i posarem les fulles d'alfàbrega, el gra d'all, el pa que estarà xupat amb el vinagre i escorregut, les ametlles, la tonyina i l'ou dur. Tot això es tritura amb la batedora fins que quedi una salsa fina. I seguidament hi posarem la maionesa que ja teníem reservada i per últim la culleradeta de conyac. Tot això es barreja tot junt i ja tindrem una salsa d'un gust molt bo per acompanyar tomàquets, pebrots o qualsevol altra verdura. Mireu, va ser la inspiració divina la que el germà Àngel, cuiner d'un convent de Ligúria, creés aquesta immillorable acompanyament de tota classe de verdures que diari es mengen a la taula del refectori. S'utilitza també per a farciment de tomàquets, pebrots, però sempre doblant la quantitat de tonyina perquè quedi més espessa. Res més, ja veieu que és una salsa molt gustosa i fins la setmana vinent.
Això és Espai Vital.
I a les acaballes del programa és moment de dedicar una cançó i qui millor que dedicar-la...
Perdó, puc demanar-la jo?
Al propi Alberto Castro, per exemple. No? Quina cançó vols, Alberto?
Doncs mira, jo sóc un gran aficionat al jazz i avui, que és un dia extraordinari, m'agradaria sentir el I Love You Porgy de Nina Simone.
Et podria preguntar per què és extraordinari, però no fa falta que em contestis.
Ja t'ho explico ara.
Molt bé, Maria López, gràcies.
Que crec que m'aniré perquè li expliqui i es quedin sols.
Pots quedar-te.
Ai, Déu meu.
Extraordinari.
Alberto Castro, Cojo Cabreado, Jordi Puy i un servidor, Xavi Casas. La setmana vinent hi tornem, no ens falteu.
I love you, Porgy, don't let them take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Thank you.
If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Honey, don't let him handle me. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my